Manchester City i Chelsea jugaran la final de la Lliga de Campions a Istanbul el dissabte 29 de maig. Serà la tercera vegada a la història que dos equips anglesos es juguen al màxim títol europeu. Enric Gil, Manchester, bona tarda.
Bona tarda.
El Chelsea va superar ahir clarament el Madrid, el qual va derrotar per un global de 3-1 a l'eliminatòria. I el fet demostra que ara mateix el nivell de la Premier està per sobre de la resta de lligues de futbol europees.
Sí, a la Champions són dues finals angleses en els últims 3 anys. El Chelsea es va desfer ahir del Real Madrid amb superioritat per 2-0, amb gols de Werner i Mount. Però en podrien haver caigut més. Els blancs van claudicar, cansats, davant d'un equip anglès jove i desequilibrant que va patir poc. Ni tan sols la tornada de Sergio Ramos va tenir efecte i Hazard i Vinícius van passar desapercebuts. El Chelsea va tornar a ser fiable en defensa i al mig del camp va destacar un nom, N'Golo Kanté. Només la poca punteria dels Blues i les aturades de Courtois van deixar l'eliminatòria oberta fins al final. El tècnic del Madrid, Zinedine Zidane, reconeix que el Chelsea va ser superior.
Lo hemos intentado, pero es verdad que bueno, ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este equipo. Y nada más, felicitar también a mis jugadores por lo que hicimos hasta ahora en la Champions. No ha sido fácil, pero yo tengo muy orgulloso de mis jugadores, porque lo hemos intentado, pero hoy no ha sido posible. Hemos jugado contra un equipo que ha sido mejor.
Del Chelsea en surt reforçat el seu entrenador, Thomas Tuchel, que ja va jugar la final europea la temporada passada amb el PSG. Acomiadat fa 4 mesos de París, l'Alemany ha tingut un impacte fulminant a Anglaterra. Tuchel va arribar al gener amb el Chelsea novè a la Premier i en poques setmanes l'ha portat a la final de l'FA Cup i ara a la final de la Champions. La jugarà el 29 de maig a Istanbul contra el Manchester City de Guardiola. El Madrid, per la seva banda, se centrarà ara en la Lliga, l'únic títol que li queda per lluitar aquesta temporada.
Doncs precisament a la Lliga el Barça juga bona part de les seves opcions de títol d'aquí a 48 hores. L'equip blaugrana rebrà dissabte a partir d'un 4:15 al Camp Nou l'Atlètic de Madrid, líder amb 2 punts més que els blaugrana. Recordem que només falten 4 jornades perquè s'acabi el campionat. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, sempre s'ha caracteritzat per ser un equip que encaixa molt pocs gols, però aquest cop ens trobem també amb un conjunt que marca molts gols. De fet, Barça i Atlètic són els dos equips més golejadors de primera.
Un Barça-Atlètic de Madrid és sinònim de partit de gol, segurament menys del que la memòria recorda, però Pizzi, Messi, Agüero, Falcao o la Supercopa d'Aràbia encara pesen molt. Pensa que en les dues últimes dècades un de cada 4 duels Barça-Atlètic de Madrid acaba amb 4 gols o més. Per això, que Barça i Atlètic de Madrid arribin a la cita, que pot descartar-ne un dels dos en la lluita pel títol de Lliga, com els dos equips més golejadors del campionat, obre les finestres de la memòria. L'equip de Koeman és el que més gols ha fet al campionat de Lliga, amb diferència, 80 gols en 34 partits, gairebé 20 més que l'Atlético, que és segon amb 61 gols i supera el Real Madrid per poc. Messi i Griezmann, amb 40, han fet la meitat dels gols del Barça, la dupla més golejadora, 28 i 12, del campionat de Lliga. I si ho fem per parelles, qui els persegueix són precisament Luis Suárez i Marcos Llorente, amb 31 gols entre els dos. Duel de golejadors per definir una lliga. Ángel Correa, a la web de l'Atlètic de Madrid.
Bueno, creo que el equipo está haciendo una grandísima temporada, está haciendo un gran esfuerzo y estamos todos con la idea de cumplir un objetivo que ojalá Dios quiera que se nos pueda dar. Son 4 finales, sabemos que van a ser todos muy difíciles, pero bueno, ara tenim el Barcelona i tenim que ir a aconseguir els 3 punts.
Però que els arbres no ens impedeixin veure el bosc. L'Atlètic de Madrid continua cimentat en la solidesa defensiva. Amb 22 gols encaixats, és l'equip que menys concedeix del campionat. 2 gols menys que el Madrid i 11 menys que el Barça. Avui, el conjunt de Ronald Koeman ha entrenat i Martin Braithwaite ha fet part de la sessió amb el grup. Apunta disponible per Koeman que era el duel de dissabte, un duel on hem sabut avui que l'àrbitre serà Mateu Laós, encarregat de dirigir el partit.
Sí, el Barça viurà aquest cap de setmana un partit clau contra l'Atlètic de Madrid. Per l'Espanyol pot ser una jornada històrica. Els blanquiblaus, sense Raúl de Tomàs, que ahir al vespre es va saber que és positiu per Covid, tenen l'oportunitat dissabte a Saragossa d'assegurar matemàticament ja l'ascens a primera. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Els de Vicente Moreno, per tant, mantindran l'estadística que diu que cada vegada que l'Espanyol ha baixat a segona ha tornat a pujar només un any després.
Aquesta és la cinquena vegada que l'Espanyol ha jugat a segona divisió en tota la seva història. I en les quatre anteriors ocasions, l'equip blanc i blau sempre ha acabat tornant a primera, després de passar només un any per aquesta categoria. Ara tot indica que l'equip recuperarà la primera divisió pujant de forma directa, però en els altres precedents no sempre ha estat així. La primera vegada que l'Espanyol va jugar a segona va ser la temporada 62-63. Llavors, la segona estava dividida en dos grups, nord i sud. L'Espanyol va acabar la Lliga segon del grup nord a dos punts del Pontevedra i va acabar pujant després d'eliminar el Mallorca a la promoció, on van fer falta fins a tres partits. La segona estada dels blanquiblaus a segona va ser la temporada 69-70. Llavors, la segona ja només tenia un grup. Pujaven els tres primers classificats de forma directa i l'Espanyol va acabar ascendint com a tercer, juntament amb el Màlaga i l'Sporting de Gijón. 20 anys més tard, coincidint amb la temporada 89-90, és el tercer cop que l'Espanyol torna a jugar a segona. Puja aquell mateix any, però aquest és l'ascens més complicat i agònic de tots. L'equip acaba cinquè, però pot jugar la promoció d'ascens perquè el filial de l'Atlètic de Bilbao, el Bilbao Atlètic, acaba tercer i no pot pujar a primera. L'Espanyol acaba tornant a primera divisió després d'una dramàtica promoció amb el Màlaga, que acaba amb una tanda de penals a la Rosaleda i amb aquell darrer llançament transformat pel defensa Albert Alvesa. I l'última vegada que l'Espanyol ha jugat a segona abans de l'actual temporada va ser la 93-94, fa 27 anys. Llavors l'equip entrenat per Camacho va pujar com a primer classificat després de dominar gairebé tota la Lliga i estar 22 partits seguits imbatut. Una victòria davant el Cádiz a 3 jornades pel final els va donar l'ascens. Dissabte, si els de Vicente Moreno aconsegueixen l'ascens directe, superaran el registre dels de Camacho, ja que encara faltarien 4 jornades per acabar el campionat.
Hem començat dient que hi ha domini anglès a la Lliga de Campions, però és que aquest domini es pot també ampliar a la Lliga Europa, perquè Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
El Manchester United té més d'un peu a la final d'aquesta competició i l'altra plaça se la juguen Arsenal i Villarreal.
El United visita la Roma després d'haver guanyat a l'anada per 6-2, és a dir, que De Gea, Pogba, Cavani i companyia no haurien de tenir cap problema per arribar a la final. Molt més incert és el nom de l'altre finalista. El Villarreal va guanyar el seu camp per 2-1. Unai Emery, el tècnic del conjunt de la Plana Baixa, ha volgut destacar el pes històric de l'Arsenal.
Jugamos contra un equipo histórico, un equipo en todas las dimensiones de gran nivel, y nosotros jugamos pues con un momento, con una historia más reciente, más corta, pero también de reconocimiento, y que nos da una sensación de seguridad, de estar en un club con una estructura sólida.
Els dos partits d'avui començaran a les 9.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La gestió de la Federació Catalana de Futbol, especialment en temps de pandèmia, ha portat alguns clubs a impulsar una associació que vol fiscalitzar esportiva i econòmicament les decisions federatives. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa uns minuts que s'ha presentat a Barcelona.
Vol aglutinar la major quantitat de clubs modestos possibles per demanar responsabilitats a la Federació Catalana de Futbol de qui discuteixen la seva gestió econòmica i esportiva. Javi Salamero és el president d'aquesta associació de clubs de futbol.
És un club de clubs on tothom és benvingut i que vegi únic i exclusivament per els interessos del futbol català i del futbol net i honrat.
Volen presentar-se a l'Assemblea General de la Federació amb arguments unificats i avalats per molts clubs. Així podran evitar que la directiva federativa imposi les seves decisions sense oposició.
Que l'Assemblea, que és l'òrgan suprem de la pròpia federació, ha de ser un punt d'inflexió important per no permetre que existeixin les irregularitats que actualment hi ha en la gestió i en l'administració de la gestió dels recursos i del patrimoni de la pròpia federació, la gestió dels diners dels clubs, i per tant doncs, proposarem una sèrie de punts a l'ordre del dia que estan única i exclusivament pensats perquè els clubs doncs, es puguin sentir identificats i realment beneficiats.
Entre els punts que reclamen hi ha rebaixes en les quotes dels clubs, anul·lació de descensos aquesta temporada i reajust a la baixa o anul·lació, si convé, dels salaris que cobren els alts càrrecs de la federació.
Avui estem molt pendents de Paula Badosa, la jugadora de Begú, passa per un molt bon moment de forma i està jugant a l'Open de Madrid de tenis.
Ha finalitzat ara mateix la semifinal que l'enfrontava amb la jugadora número 1 del món, Ashleigh Barty, ha perdut 6-4, 6-3, tot i que fa unes setmanes a Charleston l'havia guanyada. De tota manera, hem de dir que Paula Badosa, la setmana que ve a partir de dilluns, entrarà per primera vegada entre les 50 millors jugadores del món.
I aquest migdia s'ha sortejat la fase final de la Copa de Futbol Sala. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'anfitrió i únic participant català, l'Indústria Santa Coloma, es torna a trobar amb l'Inter Movistar.
L'Indústria és a la Final Four després d'eliminar el Barça, el campió de les últimes tres edicions de la Copa, en quarts de final per 3-1. S'enfrontaran al Movistar Inter, contra qui van jugar i perdre la final del 2015. Serà el primer partit de semifinals que jugarà el dissabte 15 de maig al pavelló 9 de Santa Coloma de Gramenet. El pavelló de l'Indústria s'ha estrenat fa poc, després de la seva remodelació que ha durat 2 anys. Zaida García, adjunta a la presidència de l'Indústria, valora el fet de jugar la Final Four de la Copa de Futbol Sala al seu pavelló.
Segons el hecho de estar en Santa Coloma, en nuestro pabellón, con nuestra afición, pues va a ser un punto muy importante y será muy complicado, pero bueno, hay que ganarlo para estar en la final y eso intentaremos.
Des de l'Inter, el seu president, José Manuel Saorín, té clar que jugaran en un municipi que respira futbol sala arreu.
Es un partido a priori que está muy igualado. De hecho, la última vez que nos enfrentamos a ellos en la fase regular de liga fueron incluso superiores a nosotros. Tenemos la fortuna de ir a una ciudad que vive por y para el futbol sala. I, a més, és el club decano.
L'altra semifinal de la Copa de Futbol Sala la jugaran el Llevant, segon classificat a la Lliga, contra Pozo Murcia, quart.
I una cosa més, avui s'estrena Rècords, el primer podcast de documentals radiofònics vinculats a l'esport. Catalunya Ràdio estrena aquest podcast mensual a partir de les 9 d'aquest vespre. El primer serà Els últims dies de Bartomeu, on en 4 capítols es repassarà la gestió de les últimes setmanes del que va ser president del Barça fins fa uns mesos. El podeu trobar ja al web i l'app de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.